A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Caminàvem Rambla Vella avall de camí cap a casa en aquestes tardes llargues de finals de primavera quan un estrany enrenou sorprenia en un racó de l'antiga Facultat de Lletres, i és que a la vora del quiosc de la plaça Imperial muntaven cadires i s'engegaven llums dalt de l'escenari. Com si del no-res una fada muntés un concert, s'obria a l'espai Jove la Palmera una música de nit, una banda, un teclat i una noia. Tot seguit, esteu convidats a passar. La ciutat que cura us acompanya, com ja sabeu, en format podcast de salut i bons hàbits, fent cultura de salut, perquè ara, més que mai, la cultura ens necessita. Jo sóc Mercè Milan, la vostra infermera de capçalera de la ràdio, i he preparat aquest podcast perquè ompliu la vostra farmaciola de remeis per guarir l'ànima que amb els temps que corren prou falta en fa. Benvinguts i benvingudes. Endavant, podeu passar. Un, dos, tres.
Enmig de la ciutat.
I així va ser com la vaig trobar, l'Anna Abad, amb la seva banda, deu fer uns 6 anys, ara Anna Dibori, amb aquest nom artístic tan bonic que honora la ciutat de Tarragona i que s'escampa arreu amb la seva veu. I és que l'Anna en sap molt de música, d'acords i d'experiències vitals, perquè des del talent i la il·lusió s'ha fet el seu lloc al món de la música. I és que, quan l'escolteu, no podreu deixar de fer-ho. I és que si mai teniu l'oportunitat d'anar a un dels seus concerts, no la deixeu escapar, perquè la vostra ànima vibrarà com mai. La música que cura és el fil del programa d'avui, perquè us ho plantegeu de debò i prengueu ben seriosament el tema. Us en faré 5 cèntims. Us ha passat mai que us heu trobat en un lloc desconegut i envoltats de foscor? Heu tingut por? I què heu fet? Potser us heu posat a xiular una melodia o heu començat a cantar una cançó per fer fora les pors? La música hauria funcionat i funciona com a recurs de defensa, de la mateixa manera que trobarem cançons que inspiren, cançons que encoratgen. Sabem que algunes tribus la utilitzaven per preparar-se abans d'una batalla. Tanmateix, una cançó de bressol us calmarà. Tanmateix, una cançó de nit calmarà el plor d'un nadó i una melodia pal·liarà els efectes d'un malson. La música està present en qualsevol de les manifestacions de la natura. El so d'una cascada, un riu que baixa, sentir la pluja caure, el foc que crepita, el soroll del vent, els ocells... L'home s'ha trobat sempre ple d'una harmonia subliminal que la influencia física i psíquicament, també emocionalment. De forma natural, li proporciona estats de relaxació o d'estimulació de la seva energia vital. Qui no ha experimentat una sobtada relaxació escoltant la remor de les onades a la platja, hipnotitzat per la brisa marina? L'Anna Dibori és una cantautora i compositora tarragonina que compta ja amb un cert bagatge en els escenaris, en el món de la cançó, de la composició, o de cobla o de música tradicional. Va iniciar-se en la música de ben petita, als 4 anys, i fou a Tarragona mateix, on va estudiar el grau mitjà de piano. Va provar altres instruments, com el flabiol i la tenora, i finalment acabaria ampliant el seu aprenentatge tant en l'àmbit pianístic com de composició amb el mestre Conrad Sató. Classes especialitzades que avui, 8 anys després, encara manté. El cas és que l'Anna, quan toca i quan canta, brilla. I avui tenim la sort de tenir-la aquí, per compartir les seves guspires brillants. I és que, si la ciutat que cura s'hagués de quedar amb una banda sonora, ja sabeu, per descomptat, que seria en català, i que les cançons de l'Anna encaixarien perfectíssimament amb la nostra filosofia. En fer cultura, en fer ciutat i en connectar, de cor a cor.
Pots dormir, la lluna és aquí i plouen els somnis com mars de colors que ara omplen...
Benvinguda, Anna. Infinites gràcies per acceptar la invitació.
No, gràcies a tu per convidar-me.
Se'm fa surrealista tenir-te, t'ho prometo. No haver tingut la sort que, jolín, que hagis acceptat i que estiguis, en sèrio, eh? Per mi és un honor tremendo.
No, anava a dir, l'honor és meu i la sort és meva de que hi hagi un podcast que hagis titulat La música que cura i m'hagis convidat a mi. Això sí que em sembla surrealista.
Bé, jo crec que reuneixes tots els punts, com he descrit abans, i que no podia ser diferent. Mira, La ciutat que cura ja sabem que és un podcast que promou conductes, no? Conductes generadores de salut, proposa idees i canvis i microhàbits que ens acosten, pues, a una vida més plena. Jo, amb tot el que he sentit i amb tot el que rebo de tu, m'agradaria saber quins serien els teus microhàbits i els microhàbits d'una artista creativa, no? Com tu. Què inclous en el teu dia a dia per generar una música tan autèntica i tan des de dins?
Uf, val, Déu-n'hi-do, anava a dir, és que precisament de microhàbits, és que jo crec que no en tinc, o sigui...
No m'ho crec.
Segurament en tinc d'una manera més inconscient, però sóc, la veritat, que bastant caòtica i bastant dispersa. I jo crec que potser, mira, potser un dels microhàbits que tinc és que sóc molt curiosa, llavors, i molt reflexiva. I sempre m'estic qüestionant coses i llavors allà on vaig, doncs vaig mirant al meu voltant i em vaig plantejant, no?, els perquès de les coses, no? I a partir d'aquí, mira, això podria ser un microhàbit, però una mica de manera inconscient, eh? No, em costa molt trobar i ser consistent i constant amb rutines.
Clar, però fixa't tu, no? No té per què ser una rutina de salut, un microhàbit que a tu t'ajudi precisament a desenvolupar el teu talent. No té per què ser una conducta típica de, mira, em rento les dents cada dia, o fa ioga o fa respiracions. No, al contrari, no? La pregunta té aquesta doble trampa que suposo que dona per pensar el que dius tu, però què va, tot el contrari, no? Precisament jo crec que les persones que sou creatives no li doneu valor, no?, a aquesta inèrcia que potser fa que et descriguis com a caòtica i no ho és. Sinó que la creativitat jo crec que no pot ser mai endreçada, no? És que d'alguna forma...
Clar, és com... l'ordre dins el desordre, no?
Clar.
Sí. Bé, la veritat és que, ja et dic, sempre he estat una persona bastant caòtica, però sí que segurament el que he trobat en mi mateixa dins aquest caos, no?, són patrons al llarg del temps que sempre han acabat sent de quan m'he topat amb una cosa que emocionalment o psicològicament m'ha ressonat o m'ha fet reflexionar, doncs al final ho he acabat traduint d'una manera quasi automàtica cap al piano. Ja fos per diversió, ja fos amb l'objectiu d'elaborar una peça d'una manera més racional o ja fos simplement per plaer.
Clar, és que això que a tu et sembla tan obvi, doncs no ho és per la resta dels mortals, no? És a dir, clar, quan tens una reflexió, una idea i directament els dits marxen cap a un piano... Clar, això, com deia a l'inici, no? Des de petita, tenies el piano a la vora, des de petita.
Sí, la veritat és que jo he crescut en una casa on sempre hi ha hagut un piano. Al meu pare li agradava molt la música, ell també n'escriu i també ja hi havia un piano jo quan ja vaig néixer i clar, jo crec que això em va facilitar moltíssim accedir molt ràpidament en aquest món. Llavors també sempre, com això, que he estat molt inquieta i molt, molt curiosa de mena, llavors era la meva joguina, no?, en aquest sentit, quan era més petita, i m'agradava investigar, m'agradava escoltar coses, tocar-les al piano, jo què sé, m'agradava passar-m'ho bé.
Tothom pot fer piano?
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Sí, jo crec que sí.
Tu no estàs d'acord, jo tampoc, eh?
Sí, depèn des de la perspectiva de la, des d'on es parteixi. Si es parteix d'una manera més acadèmica, amb l'objectiu de voler tocar ràpid coses molt complicades, clar, clar, genera com un vertigen, no? Si es parteix potser des de la perspectiva de, ostres, més experimental, no? A veure què sona, què passa si junto aquestes tecles, ni que no en sàpigues. És aquesta manera com d'intentar connectar d'una manera sensorial amb coses, amb sons. No tens, des de la meva perspectiva i teoria, no tens per què saber tocar el piano, si, evidentment, si hi ha una voluntat d'aprendre'n, no? Doncs és interessant seguir els estudis i tot, però jo crec que tothom pot, des de aquesta curiositat de dir, no sé, veure com sona, no?, aquesta tecla, com, què em desperta.
Ostres, jo si ets capaç de transmetre aquesta tranquil·litat, jo crec que tindries cua. Cua perquè, clar, és, la idea de piano és piano conservatori i música clàssica, hores de patiment, hores d'entrenament, hores de pràctica, i els que no tenim aquesta habilitat, perquè jo crec que no deixa de ser una habilitat, no?, el tenir aquest do musical, ostres, és com... com... Bueno, no en sabré mai, no en puc saber, no? La sensació que tinc és aquesta, perquè sembla inaccessible.
Clar, evidentment, arribar a un nivell sí que implica... No només... És que el talent el pots tenir o no, necessita constància i necessita estudi. Això des d'un àmbit més acadèmic, no? Sí que és cert, però sí que si al final l'objectiu no és això, no? No és... sacrificar hores i estudi i tot, sinó si l'objectiu és passar-t'ho bé, hi ha mil maneres d'arribar-hi passant-t'ho bé sense aquesta necessitat que genera una mica d'angoixa i tot, no? El que
sí,
tu dius de,
sí.
Ostres, concertista, quina vergonya, no? Ostres, no ho faré prou bé. Jo crec que és trencar una mica amb aquest prejudici, no? Intentar apropar-se a la música d'una manera molt més bonica, per, segons la meva perspectiva, la meva experiència, que és practicar i a veure què desperta.
I tant. Jo crec que, de fet, la música hauria de formar part dels plans educatius, però no com la manera que s'està establint avui en dia, no? Sinó des d'aquesta accessibilitat i obertura, no? De tenir un contacte amb els instruments, de poder sentir, no? Potser sí que és necessari, m'imagino, la teoria, però aquesta capacitat de sentir la música, jo crec que només gent com vosaltres la pot transmetre. Així que teniu feina, eh? Teniu feina. Tanmateix, sabem que si escoltem, no?, doncs els sorolls d'unes onades picant a les roques, sabem que ens podem també sentir com a revitalitzats, no? Quan escoltem músiques concretes, també el nostre estat d'ànim canvia, no? Tu has vist com el teu estat d'ànim canvia o la teva música canvia segons com estàs?
Sí, completament. A més m'ha agradat molt això de les onades perquè a mi és una de les coses que també més m'hipnotitza i m'encanta. Estar a la platja en silenci o al balcó o on sigui i, ostres, i sentir el mar. És que és un dels sons més bonics que...
Sí, és que arriben al cervell, eh? És una cosa tremenda.
Sí, jo crec que, bueno, és que això és, per mi és una obvietat que claríssimament hi ha una relació més que directa entre la música i les emocions, no? Per mi és un camp, en aquest en concret, molt interessant i clar que jo tinc la meva tendència a fer música, però si realment és partint de l'emoció, és molt diferent si jo tinc una època on enèrgicament, no?, estic més potser fluixeta o si estic més, no sé, més empoderada, més segura, més forta. També em dic coses diferents, llavors allò que jo em dic també influeix directament en allò que sona, vull pensar. Llavors, clar, totalment, totalment.
Segur, no? La veritat és que amb el ritme actual de vida que portem és molt frenètic, no? I l'estrès i gairebé tot el temps és com que costa trobar moments per comunicar, no? És com que de vegades els temps de descans que tenim som molt petits i tot va com a molt ràpid, no? I és com a molt insatisfactori. Tot el tema de la musicoteràpia és molt interessant perquè realment hi ha estudis que demostren aquest efecte, no? de l'estat, ja no emocional, sinó fisiològic, en relació a la influència de molts sons, de moltes músiques en concret, no? De l'estrès, de la depressió, d'estats d'agitació, d'agressivitat. És increïble. Hi ha tot un estudi que explica com aquests efectes fisiològics, no, realment es donen dintre del cervell i es donen dintre de tot el que és la memòria corporal. I està més que estudiat. El que passa és que, d'alguna manera, suposo que s'ha quedat en un racó com a només com a teràpia o com a musicoteràpia, quan en realitat la música en si, tot tipus de música, té un efecte, no? Jo crec que, no sé, a mi m'ha agradat molt preparar aquest podcast perquè mentre la teva música m'omplia el cor de vida quan l'anava escrivint, no? I anava cosint el guió del programa, era com, ostres, oh, avui les cançons de l'Anna ens bressolaran d'una pregunta a l'altra. Jo ja m'estava emocionant, no? Perquè era anar-te escoltant i m'era difícil escriure, perquè clar, era com el cos se'm movia sol i anava fent, no? I era com l'emoció de dins m'impedia concentrar-me en el que volia escriure. Què me'n dius de la música com a eina per guarir l'ànima?
Ostres, no, m'agrada aquesta pregunta, m'agrada molt, perquè a mi és que només te'n puc dir meravelles en aquest sentit, perquè és com jo entenc la música, perquè és el que jo he experimentat a través d'aquest cas de la meva música. Al final, les cançons que jo faig, les lletres que escoltaves, no? Eren perquè, o van sortir perquè en un moment donat jo necessitava guarir la meva pròpia ànima, i aquesta va ser la manera que em va sortir. Jo potser, no sé, m'agrada pensar que cadascú, no?, té la seva manera, no?, de guarir-se, de protegir-se, de curar-se.
Sí, però a mi, jo encara no he trobat el què, però sento això que dius tu, i a mi m'arriba aquesta sensació de guariment quan escolto la teva música. És a dir, probablement el que tu estaves fent era bo per tu quan l'estàs cantant, quan l'estàs escrivint o composant, però també és bo pels altres. És a dir, té aquest efecte papallona que arriba més enllà. I jo penso sempre, no?, que també, doncs, el mateix podcast, jo quan el faig amb la intenció de compartir coses que a vegades em passen a mi o coses que jo he après, que m'han anat bé o no m'han anat bé, i després resulta que arriba més gent perquè també li han passat coses, no? I al final és com que el que és real i el que és cert acaba arribant. I una mica és el que passa amb la teva música, no? Però no sé si li dones el valor que té.
No, jo crec que no, perquè realment no. Clar, i tot això és com ho faig i després trec les cançons, però jo crec que no sóc conscient, no? I a vegades això m'emociona molt, de saber que la gent pot arribar a entendre el que jo potser he entès quan feia allò o el que jo em volia dir, no? I ho trobo superbonic. De fet, m'ha agradat molt el que comentaves de musicoteràpia, perquè em va passar una de les coses més boniques que m'han passat amb música, que és que em va contactar una musicoterapeuta del Vendrell perquè m'havia escoltat Ales de Paper, i ostres, em va enviar un vídeo d'una teràpia que feia, no? Ostres, i em vaig emocionar moltíssim perquè eren nens que tenien diferents trastorns, i ostres, m'estava ensenyant, no?, a nivell més privat, com la meva música els estava ajudant. I per mi això va ser, bueno, clar, una emoció absoluta, és el punt més àlgid del que jo podia preveure que passaria amb una cançó meva, no? Llavors això vaig pensar, ostres, està guarint, no? Com bé deies.
És que és així, Anna. És que potser quan tu fas la música per tu, l'has fet amb un objectiu, no? I no t'has plantejat ni tan sols que quan arriba d'aquesta manera. I,
no.
I això que m'acabes d'explicar no em sorprèn gens, perquè... Ja et dic, jo mentre les escoltava ho pensava i deia, ostres, és que és curiós, no?, aquest efecte que t'arriba a dins, no?, a dins de tot, al ben mig. És que és una passada. Jo penso que tens aquest talent i aquest do, no? I que... I que l'has de cuidar. Caram, perquè...
Tu, no, no,
sí, sí.
Ostres, quina responsabilitat.
No, què va.
Tant com dono, no sé si considerar-ho, però sí que, bueno, al final no era més que una caixeta d'eines que jo tenia, que em vaig aplicar a mi i que de rebot doncs, ha estat bonic perquè el que m'he aplicat a mi ha acabat doncs, afectant a més gent, no? I això és, crec, de les coses més xules que poden passar.
Doncs mira, avui en dia, tal com estem, cada cop ens allunyem més de nosaltres mateixos, no? Llavors, les possibilitats d'estar bé de vegades són difícils i ens generen conflictes, no? Jo penso que la persona avui en dia encara li falta aquesta harmonia amb la part física i la part mental i encara no té l'equilibri ni la sensació de realització plena. I jo crec que la música és un mitjà que el tenim infravalorat com a eina per restaurar-nos. Sí que és cert que jo ja et parlo més de l'àmbit de la salut, no? Però la música com a harmonitzadora a nivell complet és una eina que l'hem d'incloure a les nostres vides, no? La música aporta una harmonia implícita amb la seva pròpia essència i s'ha demostrat que és una teràpia eficaç per combatre molts trastorns, no? tant a nivell físic com a nivell mental. De fet, hi ha un psicòleg noruec, Even Rudd, no sé si pronunciaré bé el noruec, però diria que es diu així, que com a psicoterapeuta parla en el seu llibre Camins de la musicoteràpia de com el seu ús terapèutic ara era doncs, molt, molt més difós a Noruega que fa molts anys, no? Fins i tot en àrees, com tu deies, no? D'educació especial i de medicina somàtica. Imagina't.
Sé que vols una cançó que en el fons saps que com soc. M'emociono quan escric, m'emociono quan et dic que és tan pur.
I si les melodies de les cançons fossin com gotes de mel que s'escolessin dins nostre per guarir petites ferides? I si la melodia d'una música fos capaç de transformar les nostres molècules i restaurar l'equilibri celular? Què me'n dius, Anna?
Ostres, doncs que és una cosa sobre la que hi he reflexionat moltíssim.
Ah, sí?
Sí, sí, perquè és això que al final causa un efecte molt potent, la música, i al final t'acabes preguntant per què, no? I, bueno, ja d'aquí en parteixen moltes teories, no? Aquí jo ja no entro a debatre si són certes o no, però sí que existeixen moltíssimes teories sobre els ersos de la
Correcte.
Música, si afecten d'una manera o d'una altra. Clar, ostres, des de... Bueno, la música, sense anar molt més lluny, és una de les principals eines que s'ha utilitzat, per exemple, en la religió. Que aquest també és un debat que a vegades, ostres, he tingut, no? És a dir, mare meva, sempre hi ha hagut cants o... en tot tipus de religions, no? Perquè, ostres, això ho parlava una vegada amb el meu professor, no? Perquè dius, ostres, és que la música, al final, des de fa moltíssims anys que s'està utilitzant per intentar transmetre, no? I aquest és un clar exemple. Llavors, bueno, jo no he arribat a cap conclusió perquè crec que no tinc el coneixement sobre com per opinar d'una manera no més coherent, diguéssim,
no,
o
científica,
més
segur,
científica
no,
ni de broma.
Però experimental segur que sí, no?
Clar, experimental, per mi hi ha algo que sí que no sé què és, no sé en l'àrea científica fins a quin punt s'ha estudiat i s'ha pogut demostrar, però jo tinc claríssim que hi ha una estreta relació. Està demostradíssim, com bé deies també, que en molts tipus de trastorns hi ha tingut un efecte directe. Jo sempre recordaré que el meu avi, no, tenia demència i quan ja estava en els estat final, doncs ell cantava, no? I això són coses que s'han dit molt, de casos de demències, de Alzheimer's, que la gent recorda la música. I per què, no? Ostres, la música es queda allà impregnada. Per què?
O... Es queda impregnada, sembla ser que en una àrea del cervell en concret, i a més, persones que han tingut trastorns de la memòria poden arribar a recordar escoltant una música. I això també s'ha vist.
Sí.
I això és bestial, no? És com Clar. Les olors. Sembla ser que es guarden en una àrea del cervell a banda del que seria la memòria pròpiament dita, no? I tu pots sentir una olor i recordar una situació. Pues la música passa el mateix, no? Una música et pot portar tot un record, tota una experiència que de l'altra manera no hi tindries accés, no? És bestial, no? Diuen que el caràcter de la música i els efectes que produeix depenen de tots els diferents elements del so, no? Jo tot això t'ho llegeixo de teoria perquè jo no hi entenc gens de música, eh? Ja em perdonareu. De música a nivell teòric, eh? Per entendre per què la música pot curar, un ha d'haver comprès el so en si i el seu efecte sobre la matèria física. Diu que s'ha de parlar, doncs, de la freqüència, la intensitat, no? El timbre, els intervals, l'origen de la melodia, l'harmonia, i que sembla que alguns d'aquests elements, com l'altura de la intensitat i el timbre, que són parts inherents del so, com a substància acústica, determinen anomenades respostes talàmiques. El tàlam és una part del cervell, no? On les sensacions que no necessiten ser interpretades per altres funcions superiors del cervell se processen allà. I això explicaria, no?, per què aquests sons, aquestes melodies i aquests timbres entren com directament en aquesta àrea del cervell que és molt central, en el tàlam, i no passen per tot l'altre procés. I això fa que aquella música, pom, t'activi altres zones, no?, altres records, altres sensacions. És tremendo, és una cosa... En línies generals diuen que les vibracions molt ràpides provoquen un estímul nerviós intens, no?, i que les lentes tenen més un efecte relaxant. Que les persones nervioses o tenses fins i tot poden experimentar efectes molestos per les freqüències molt altes, no?, tot i que es poden mitigar segons el ritme o el timbre.
Sobre el reflex de l'aigua que devenim preses, somriure, reflexions, pirres, siluetes, d'aquell bon temps, d'aquelles ànimes preses, de vida, bogeria, joventut ben plena.
Jo, escoltant a l'Anna, he après una paraula nova, música. I és que a l'Anna li agrada compartir en els seus concerts el procés de creació de les seves cançons i sovint explica boniques històries sobre com les ha creat. I així vaig descobrir com un poema de Martí i Pol va cobrar vida. Com es fa això, Anna? A veure, com es musica i si a la resta d'humans podem arribar a fer això algun dia. Ah, amiga...
Doncs, mira, aquest poema, bueno, i la música per mi és de les meves preferides, de les cançons que m'estimo més, perquè és molt curiós, però trobo molt diferent quan jo musico coses, lletres meves, no?, pensaments meus.
Ho ha tornat a dir, música.
Doncs és molt curiós perquè em canvia moltíssim. Passo a fer coses diferents quan parlen altres o tinc text d'algú altre. I és un procés complicat i també és, li tinc molt respecte perquè, evidentment, doncs, Miquel, Martí i Pol, no? Doncs és, aquest poema en concret a mi m'agrada moltíssim i fa a vegades una mica de por i tot.
Sí, però trobo que va quedar molt preciós, no? És com, ostres, Déu-n'hi-do, quin repte!
Sí, era un repte molt ambiciós i jo el que tenia clar és que li volia donar veu, donar so, des d'un lloc molt fidel al que era una mica l'essència del poema, el que podia estar pensant en aquell moment Miquel, Martí i Pol a l'hora d'escriure aquell poema. Clar, això no deixa de ser una especulació i per això és una mica atrevit, entre cometes, perquè evidentment doncs, podria no tenir res a veure el que ell estigués pensant o el que li agradaria escoltar, no? Però, mira, doncs vaig voler-hi deixar la meva petjada i vaig intentar apropar-me segons llegint, rellegint, no? Intentant investigar, fent les meves cabòries també a través d'aquella lletra, què podia passar i què podia musicalment aportar perquè intentés fer créixer la lletra. Que, evidentment, doncs, fer-ho créixer més ja no es pot, però si més no, acompanyar-la.
Ostres, doncs, va quedar preciós. Jo crec que és part d'aquesta música màgia i aquesta música medicina, no? Penso que, jolín, jo és que us convido a escoltar el darrer CD de l'Anna, es diu Ales de paper, I ara escoltareu això.
I quan el cel se t'apagui, quan ja no vegis la claror, ni la lluna ni els estels res et senyalin, vine amb mi que jo t'ensenyaré.
Diuen que la melodia calmarà i alterarà els estats emocionals i mentals i que fins i tot pot arribar a equilibrar la tensió, alleujar el dolor o a relaxar-nos. Jo he comprovat que puc adormir-me amb aquesta cançó de l'Anna. És preciosa. A través de l'harmonia també podem arribar a augmentar i a disminuir i adaptar o canviar les nostres energies i capacitats en tots els nivells, físics, mentals i emocionals, no? I, bueno, de fet, a la Xina existeixen CDs amb títols com restrenyiment, insomni, fetge, cor, cosa que respon, no?, a patologies per les quals es generen com a tractament aquestes peces musicals o els òrgans als qui va dirigida la seva acció, no? A la nostra cultura es prescriuen algunes peces de música clàssica i romàntica per patologies específiques, com per exemple diuen la cançó de la primavera de Mendelssohn, Humoresque de Dvorak, si ho dic bé, i alguns compassos d'un americano en París, de Gershwin. Ets conscient que la música, Anna, que crees és música medicina?
No, no.
Em repeteixo, em repeteixo, perquè crec que t'ha de quedar clar que jo m'he dormit en una època molt xunga amb les teves cançons. Ostres. És que és impossible no fer-ho. És impossible no sentir-se abraçolat o no sentir-se encoratjat o animat. Mira, jo és que el que recordo és l'últim concert que fa poquet que vas venir a fer aquí a Tarragona, no?, al Teatre Tarragona, amb l'orquestra de la URB, i, buah, és que allò va ser, és que no ho puc explicar, perquè és que has de ser-hi i has de deixar que la música t'aixequi, no? És com, vau fer un espectacle?
M'estic posant molt vermella, eh?
No. No, no sé, és que jo crec que això s'ha de saber. A Tarragona tenim aquesta persona que ha nascut aquí, que és un talent, que és una cosa màgica, i és que no ho podem deixar de passar per alt, és que no es pot, Anna.
Bueno, no sé, moltes gràcies. Jo no... Clar, jo ho visc d'una manera molt diferent. Clar,
d'entrada, un concert amb tanta gent a l'escenari, m'imagino que devia ser un enrenou en ple Covid a organitzar-lo i poder-vos posar d'acord per assajar.
Clar, això és curiós, perquè des de l'altra banda, no, a l'hora de fer un concert o no, això que dius de que la música és medicina, no? Clar, jo em veig una mica abrumada perquè realment no tinc aquesta sensació i precisament al concert una de les coses que va passar és que, clar, des de dalt l'escenari estan passant moltíssimes coses, a més estan passant a temps real i són moltíssimes persones les que s'han de coordinar, són moltíssims elements a més contextuals que infereixen, no, en allò que estàs fent, ja siguin tècnics, ja siguin d'instruments o vocals, no? Jo també recordo que ho vaig patir molt perquè amb una cançó de veu ho vaig patir perquè, no sé, no estava bé i clar, psicològicament això em va costar molt i clar, després, com es percep de fora...
No es va notar, ja t'ho dic jo.
Ja no només això, no?, de tan puntual, sinó clar, per mi, pel meu cap, estan passant pors, estan passant inseguretats, estic com amb mil antenes perquè estan passant moltíssimes coses. I també alhora, no?, m'he de preocupar de cantar, interpretar i tocar les cançons, no?, fidels a com jo ho he fet i el sentiment que jo tenia en fer-les. I clar, i després, no?, de fora veus com canvia la percepció, no?, i dius això i és... No, ho trobo meravellós i...
No exagero, Anna.
Ostres, no, i t'ho agraeixo que m'ho diguis perquè et dic, és un d'aquests concerts que són únics en tots els sentits, eh?
Jo realment, el dia que va ser diumenge, vaig veure que quedaven entrades, vaig córrer, vaig dir, ostres, no m'ho puc creure, me'n vaig corrents ara mateix, baixo a la Rambla, com sigui. No m'ho puc perdre aquesta oportunitat, no? I aquí a Tarragona, un concert amb una orquestra, amb vosaltres, tal i com us va sortir. És que, de veritat, jo estava dalt de tot perquè devien ser les últimes que quedaven d'entrades, no? I per mi va ser un regal. Això, no? La sensació és que la música t'eleva del teu punt, és com que connecta, no?
Clar, al final la meva reflexió era una mica aquesta, de que ja poden passar coses que al final la música...
Té un poder.
Té aquest poder de dir, mira, a temps real està avançant, s'ha de seguir i s'interpreta, i al final això és el que importa, no? Després, tota la resta, en aquell moment, en aquell espai-temps, desapareix, no? I és una mica el que m'agrada intentar aconseguir, i que, ostres, doncs això, vull pensar que aconseguim, de que al final la música es torni aquest espai de tranquil·litat, tant si és més tranquil·la com si és més animada, aquest espai on puguis desconnectar mentalment i et deixis això que m'ha agradat molt, no? De bressolar per la música que soni, i al final jo crec que és aquesta la finalitat de la música i dels concerts, que guareixi en aquell moment en temps real.
És que és així, suposo que la música amb notes clàssiques i la música construïda des del seu origen té aquest efecte, no? Que fa que aquesta vibració pugui arribar dins nostre, tal i com a éssers d'aigua que som, no? I realment s'ha estudiat, però és una informació que es desconeix o que realment no se li dona el valor que té, però el cas és que la música que escrius i la música en concert que vau fer amb l'orquestra de la universitat, ja et dic, i tota la secció de corda, crec recordar, no? Va ser espectacular. O sigui, jo us veia gent molt jove, amb una passió, tocant els instruments, cantant, el teclat, la teva banda, tots tan coordinats que se'm fa estranya aquesta altra visió, no? Des de dins, totes les coses que passen, perquè des de fora va quedar perfecte. I jo crec que tothom va sortir amb aquella sensació, no? Com si al cor li haguessin obert una finestra i haguessis dit, ostres, és una renovació, no? És com una dutxa de sensacions positives.
Digues.
No, perdona, digues tu.
No, anava a dir que me n'alegro que sigui així, perquè malgrat de fora, no, tot es vegi... O sigui, al final acabis transmetent allò que vols, és això que de dins, allò, aquella frase que diu, no es solo todo lo que reluce, no? Vull dir que la posada en escena sí que és molt atractiva i la música és molt xula, però al final sí que, en el meu cas, que això és una cosa que, mira, doncs que ara aquí xerrant comparteixo, pujar a un escenari i, bueno, enfrontant-se a aquest repte, clar, té elements més delicats que en el passat. Per això em fa molta il·lusió que m'ho diguis, perquè jo vinc d'una trajectòria una mica complicada a nivell mental, no? En aquest sentit d'enfrontar-me al públic, enfrontar-me a l'escenari, malgrat que al final la finalitat per mi és la més bonica del món, que és compartir allò que he fet, i si allò pot ajudar, doncs aquest és el meu objectiu. I això no vol dir, no, que sigui fàcil fer-ho. Llavors, clar, jo vinc d'un recorregut de... Venia d'un final de gira del primer disc, que vaig... Amb aquest final de gira vaig acabar de fer concerts perquè jo necessitava parar, perquè tenia molta ansietat per cantar davant la gent, perquè després si havia quedat bé, si no havia quedat bé, no? Aquestes preguntes que et fas de... No acabes d'entendre o no acabes de valorar o percebre realment quina és la sensació de fora, i al final jo vaig haver de parar. I per mi aquest concert significava, no, el punt de partida d'una nova etapa, després d'haver passat, no, evidentment, un temps de treball, de teràpia, bueno, de reflexió sobre què vull escriure, què no, per què ho escric. I clar, és com una tranquil·litat, no, veure això que dius, de dir, mira, van passar moltes coses i, ostres, que xulo que, malgrat això, ostres, la gent hagi acabat tan encantada, li hagi ressonat tant, sí. I jo també, i que jo al final també ho hagi pogut gaudir,
sí,
com ho vaig gaudir. Si haguessis
vist tota la gent que sortia fora i, no? I els somriures i la cara de satisfacció de la gent que sortia del concert, és que és com de debò, penso que això no té preu, no té preu, i que tu has de creure més. Jo crec que tot aquest esforç que has fet, no? d'un abans i un després, evidentment, si tu no l'has notat des de fora, ha sigut un canvi brutal i que t'has de posar una medalla per haver-ho aconseguit. I que al final jo crec que també en la música hi ha molt d'autoexigència, no? Perquè no és un món fàcil i requereix... O venim d'aquesta idea de música més estricta, no? I que requereix molt d'esforç, i això fa que aquest component d'autoexigència pugui boicotejar, no? El fet de que tu gaudeixis o que puguis relaxar-te. Però m'imagino que, com tu bé has dit, no? tots aprenem i des de fora et puc dir que el resultat era excel·lent, no? Com es construeix, Anna, aquest pont entre el paper i el cor de les persones?
Uf, és que no és el cor de les persones. Jo crec que el pont ha de ser amb el cor d'un mateix i, conseqüentment, acabar sent el de les persones.
Doncs sí.
I jo ja et dic, al final, tot això també... Mira, em va bé per enllaçar-ho el que t'explicava, perquè al final, a través d'això de plantejar-me les coses, de fer teràpia, acabes adonant-te, almenys en el meu cas, eh? Ja et dic, jo parlo per mi, que... Al final l'important és fer-ho de veritat, no? Fer-ho per tu, fer-ho ja sé que és molt tòpic, però independentment de la resta. I jo sí, reconec que quan realment he fet coses de veritat ha estat quan realment han connectat amb les persones, amb la resta. I n'hi ha hagut que, evidentment, que potser no han estat... Totes són veritat, però potser n'hi ha hagut algunes que... Bueno, que estan més impregnades, no?, de la por, del prejudici, de si agradarà o no agradarà, i al final, si tu ho fas de cor, arriba al cor.
Per això ara posarem aquesta cançó que tens, que s'anomena Cor Valent.
Sempre he tingut un cor valent, sempre he caminat amb el vent, fins que... De forta que era la corrent, se m'ha endut emportant-se cada pensament, cada sentiment.
És que la voldria tornar a escoltar, aquesta cançó, és que quan comences, com que no les puc tallar per parlar jo, perquè tinc ganes d'escoltar-les. Són precioses. Sempre has tingut aquest cor tan valent, Anna?
Uf, ni de broma.
Ni de broma?
No, no.
Jo que
no.
Em pensava que ens donaries alguns consells per poder-lo aconseguir.
No, home, no. Jo no sóc ningú per donar consells. Sí que... Sé que la cançó, començo dient, sempre he tingut un cor valent, en el sentit de dir, perquè sí que és cert que sempre he intentat anar de cara a la vida i de...
És que l'has tingut.
I a favor del que he sentit que havia de fer.
Això és un cor valent, t'assembla poc?
Sí, no. Dir, no sempre ha estat així, en el sentit de que a vegades, doncs, jo crec que és humà, que tots ens deixem endur, doncs, pel que dèiem, no? Per la por, per situacions que desconeixem, que no sabem com gestionar, com controlar... I jo crec que a través d'aquestes situacions és on descobrim que allí no l'hem tingut valent i on tenim aquest marge d'aprenentatge, no? per enfortir-lo, per de nou encarar la vida com a cadascú li agradaria fer-ho.
Realment és així. Jo penso que ja et dic, la feina de ser un cor valent és un dia a dia, és un aprenentatge en aquesta vida, que cada cop hem d'estar més connectats amb aquest cor i fer una mica coses amb sentit, no? Amb consciència. I la teva música ho és. Des de la ciutat que cura, jo crec que no podíem obviar, no convidar-te, i ho teníem molt i molt pendent, no? No sé, jo crec que sí, que afegir que la característica comuna de moltes cançons teves és que comparteixes aquestes experiències viscudes, aquests sentiments que són reals, no? Que els exposes, que no sé. Suposo que per arribar aquí hi ha tot aquest procés de reflexió que tu podries fer com a natural, però que és aquest microhàbit, no? Aquest processament previ, que ja no li dones importància, no? D'aquell com que ja tens integrat des de sempre. Clar, és com... te surt de dins, no? No sé, què me'n dius de la funció terapèutica d'escriure? D'escriure el que sentim.
Doncs jo crec que tothom ho hauria de fer, perquè més enllà de, independentment de si té una finalitat artística o és un mitjà, o sigui, o se'n pretén enfocar-ho des d'una manera artística, jo crec que és una manera que tothom, bueno, a través de la que tothom pot reflexionar, pot treure coses de dins. I jo crec que és un exercici increïble d'autodescobriment, d'autoaprenentatge, perquè moltes vegades, almenys parlo per mi, callem moltes coses i les callem i ens mengen per dins. I jo crec que és una manera superterapèutica de, si més no, treure's pes de sobre. A partir d'aquí, si algú vol fer una poesia o una cançó o algú, és una altra
història.
Serà
una més a més o t'hi posaràs o
però
no, no?
Però és un recurs que tothom té a l'abast i que jo crec que tothom hauria de fer.
I tant. Torno a preguntar a l'Anna si la seva música cura, em farà una resposta com les que m'ha fet fins ara. Però jo crec que acompanyar, elevar l'esperit, ajudar a somiar, encoratjar, pacificar, són proves més que contundents que la seva música realment cura. Així que ara jo us convido a escoltar la recepta de la setmana de la ciutat que cura, que per descomptat comporta no perdre's cap concert d'aquest estiu de l'Anna d'Ivori. Així que ja tardeu a buscar entrades corrents al seu web. Posar-vos les seves cançons per bressolar-vos a l'anar a dormir o per encoratjar el vostre cor i animar la vostra feina amb el seu darrer disc Ales de Paper. Així que ja tardeu a buscar entrades, ja tardeu a escoltar-la. Dir-vos que els coneixements sobre musicoteràpia que hem compartit en aquest podcast formen part del llibre Com cura la musicoteràpia, com harmonitzar el cos i la ment a través de la música, d'Edicions Integral. Dir-vos que en aquest llibre trobareu receptes molt curioses. Receptes com quina música podem escoltar per les al·lèrgies, o per l'ansietat, o pels refredats, o pel mal de cap, per exemple. Pel mal de cap, en aquest llibre recomanen Sueño de amor, de Liszt, o Himno al sol, de Rimsky i Korsakov. També parlen de com guarir l'insomni, no? Com poder escoltar un adagio per cordes, per exemple, o un preludi per la cest, és que ara ho anava a traduir directament del castellà. Mira, ho direm en castellà. Preludio para la siesta de un fauno, de Debussy, diuen que és una de les partitures de les composicions que pot ajudar en l'insomni, o l'adagio del Binoni pot contribuir a millorar la depressió, curiosament, perquè es veu que hi ha una teoria dintre de la musicoteràpia que estats similars es curen amb músiques similars, no? Tu dius, ostres, un adagio és molt trist i amb una depressió potser encara ens ensorrem més en la misèria. Doncs sembla que no, que la sincronia d'estats i de melodies similars ajuda a mobilitzar tot aquell estat, no? Així que si teniu problemes de cor, per exemple, ells recomanen l'Ave Maria de Schubert o Los Sueños de Schumann. És molt curiós perquè hi ha receptes musicals per tot el llibre. És molt amè de llegir i realment explica molt bé com la música arriba a guarir i arriba a les persones d'una forma biològica molt clara i científicament demostrada. Anna, no tinc gràcies per dir-te que estiguis aquí i que per mi és un somni, que, ostres, no? Que la ciutat que cura pugui rebre't i hagis tingut, ostres, l'amabilitat de venir.
No, m'ha estat el plaer ha estat tot meu.
Superagraïda, no?
Espero, doncs, això, haver pogut aportar el meu granet de sorra, perquè, ostres, els podcasts que feu són xulíssims, d'un nivell molt alt. No. I, bueno, mira tu, estic encantada d'haver compartit aquesta estona amb vosaltres.
Superagraïda, Anna. Nosaltres, des d'aquí, més que dir-vos que no deixeu d'escoltar Ales de paper o Rere els vidres, que és la música que en Adibori trobareu amb ella, trobareu al seu web, i que és un talent que tenim aquí a la ciutat, que ja no està a la ciutat perquè se n'ha anat a treballar fora, evidentment. Evidentment, perquè la música ha de créixer, ha de volar i ha de viatjar, però que de veritat és un tresor que cal que donem a conèixer. Ara, dir-vos que toca posar cultura de salut a la teva farmaciola i no oblidis una cançó ben dolça per guarir la teva ànima quan ho necessitis. També, com a infermera, dir-te que surtis, que et moguis, que brillis i que, si us plau, tornis a brillar perquè la vida necessita. Escriu. Posa paraules de la teva vida en un paper. Deixa que els teus sentiments ballin amb un llapis i deixa que el teu cos sigui acaronat al ritme d'una música dolça, trista, alegre o amb el ritme que et demani. Navega entre notes, veus, ritmes i melodies. Mentre passeges per la vora del mar, deixa que la teva llum torni a brillar. Deixa encendre't. La ciutat que cura t'acompanya sempre. Fes salut per les teves oïdes i canvia la teva vibració. Us deixo amb l'Anna Adibori. Una abraçada ben forta.
El món se't fa petit, el sostre, i pintaré un estel perquè ompli de llum el teu cel. Que la meva mà sempre hi serà per espantar els fantasmes, per ajudar-te a aixecar. Que si no dorms, jo et vindré a cantar, fins que la son t'atrapi, fins que puguis volar, volar.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.